Carrer Major, Marina Pérez.
Continuem a Carrer Major i volem seguir amb més propostes culturals, acabar amb música, com influencia la música en la societat i també parlar de les Creus de Sant Jordi. Tot això aquí, a Carrer Major. Anem cap a Montblanc perquè m'han comentat que a la nostra companya Alba Nebot li agrada molt el ball.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Alba, com és això? Tu balles molt?
Jo he de dir que ballo molt, el que no vol dir que jo balli bé, perquè són coses molt diferents. Tu no, balles, Marina?
Jo ballo, però a mi, jo sé d'alguna nit així de festa que t'han vist que balles molt bé,
Oh, veus que bé? Així m'agrada que la gent vagi parlant bé de mi. Però anem a parlar de gent que balla bé de debò. I és que el Danceu Festival és un festival de dansa contemporània que es realitza al municipi de Les Piles entre l'1 i el 12 d'agost i que edició rere edició es consolida més i més com una proposta artística completa i professionalitzada, no com jo. El Festival Danceu ha incorporat novetats a cada edició i també proposa moltes coses noves. Què et sembla si en parlem, Marina?
Doncs em sembla perfecte. A veure, en quin temps per parlar de tot això del Danceu Festival?
Doncs ens acompanyen els seus ideòlegs. Ens acompanya la Marta Arjona, que és la cap de premsa del Danceu, i per trucada ens acompanya el seu director, el Pau Estrem. Benvinguts a tots dos.
Hola, bones.
Bon dia.
Parlem primer, després parlarem de totes les diferents branques que té el projecte, però abans de res parlem de l'essència del festival, perquè no és un festival normal i corrent, si no m'equivoco.
Bé, el Danceu Festival jo el vaig descobrir com l'any que es va crear i el vaig descobrir com una proposta de dansa envoltada de natura i molt propera a la gent dels seus voltants, la gent del poble, no? Com una proposta que el que volia era crear nous públics per la dansa, com bé sempre diu el Pau, però que crec que l'essència del Danceu en si qui l'ha d'explicar és el seu festival, és el seu festival, és el seu director, que és el Pau Estrem.
Gràcies, Marta. Bueno, no va mal encaminada la Marta. El Danceu Festival va començar com a una proposta de descentralització de la cultura, de creació de nous públics per la dansa i per les arts escèniques en general, i de treballar les arts escèniques o la cultura des d'un context rural, que és una cosa que no podem veure gaire a Catalunya i a Espanya.
Entenc que per aquest motiu s'ha escollit Les Piles, que és un poble petit, té uns 200 habitants. Què aporta aquest escenari en el que és el festival en si?
Bueno, Les Piles fa que, com et dic, estem en aquest context rural, però que no acabem d'estar sols i aïllats. Les Piles té una comunitat pròpia, que és Les Piles, però a banda d'això, a Catalunya tenim aquesta situació territorial, no? que tenim molts poblets o molts municipis petits un al costat de l'altre. Aleshores, jo crec que en aquests anys, que la Conca de Barberà, a juliol, agost, tots aquests poblets estan esperant que hi hagi una activitat cultural a un lloc o a l'altre. No? Pues, al Mercat Vell de Conesa, anem tots cap a Conesa, a la Festa Major de Sarral, anem cap a Sarral, al Danceu a Les Piles. Amb això vull dir que no només abarquem a la comunitat de Les Piles. I, com us deia, doncs ens proposa aquest doble espai, a l'espai natural, a l'estar sols, a l'estar aïllats, a l'estar fora de les grans ciutats, però poder compartir tot això amb un públic, i amb un públic que es troba tot això de repent, que no és normal trobar-te en un poble de 200 habitants, 100 ballarins d'arreu del món, 1.000 persones de públic, no és normal en principi.
Bon dia, Pau i Marta. Parlaven que el Danceu Festival és un festival de dansa i arts escèniques en un context rural. Com sorgeix la idea d'organitzar tot això?
Això sorgeix més d'una idea de formació, d'una idea de training. El Danceu Festival va començar com a un workshop, uns tallers de 15 dies per a ballarins professionals que venen a estudiar amb coreògrafs i mestres reconeguts internacionalment en el món de la dansa. Aleshores, des del primer any, doncs, la gent no coneixia les Piles, la gent no coneixia el Pau Estrem o el Danseu Festival, però, com et dic, sempre hem treballat amb grans professionals de la dansa que atreuen a tot aquest nucli de participants. En quan això va començar a funcionar, que va ser des del primer, segon any, la veritat, vam dir, hòstia, aquí tenim, el que et dic, una comunitat de gent que està amb moltes ganes de participar. Anem a fer que això sigui un festival per la ciutadania i no només un espai de formació.
Podríem dir que arriben ballarins i artistes d'arreu del món?
Sí,
ho podem dir i és veritat, sí.
Marta?
Clar, per una banda tenim el professorat, que aquest any, per exemple, només hi ha una professora, que és la Marina Mascarell, que és de la terra, per dir-ho d'alguna manera. Tota la resta de professorat sempre acostumat a ser de fora, tot i que treballin al nostre país. I, a més, dintre del workshop, els 25 ballarins que en formen part, que es formen a través del workshop, acostumen a ser, també hi ha gent d'aquí, però gran part d'ells són estrangers, i aquest any hi ha una alta representació estrangera dintre dels espectacles, i hi ha gent de tot el món, venen d'Etiopia, Xile i de molts altres països.
I com es fa la selecció dels ballarins i dels artistes que han de venir?
Bueno, són dues coses separades. Pel el tema del workshop, com que realment no volem que es converteixi en un festival multitudinari, perdoneu, des del segon any rebem més de 100-150 inscripcions en aquest workshop. En seleccionem 25, demanem un breu currículum, carta de motivació i uns vídeos i fem una selecció. I pel tema de la programació oficial del festival, doncs aquí hi ha el treball de programar, de viatjar durant l'any, de veure quins espectacles poden encaixar les Piles, poden agradar al públic del Danseu Festival, i anar treballant, anar teixint una programació que inclogui a totes les edats, que inclogui un públic familiar, i hi ha propostes més arriscades pels amants de la dansa, hi ha propostes també de circ per a un públic més familiar. Aquest any introduïm el teatre de text, que no ho havíem fet mai, amb una col·laboració que fem amb Fira Tàrrega i Terrassa Noves Tendències, que portem una companyia des de Xile, que vam anar a conèixer aquest gener. Bueno, és un treball que es va fer a poc, i quan et dones compte ja tens la programació feta.
El festival, a més, enguany incorpora una novetat molt vinculada a les dones i als rentadors, si no m'equivoco.
Sí, i és que el primer dia de festival, el divendres 10, es presentarà l'espectacle La Bugada, de part de la Buena Companyia, on s'ha fet una convocatòria a diferents dones que tinguin ganes de moure's i de formar part d'aquest espectacle per reviscolar una mica, reveure i reviure la vida que tenien les dones anys enrere quan anaven els rentadors dels pobles a rentar la roba, no? Que feien gran part de la seva vida social allà.
Sí, més que una novetat en el concepte de sempre hem volgut treballar en algun moment a un projecte comunitari. Fa un parell d'anys ho vam fer amb la coreògrafa austríaca, amb un videodansa, hem trobat diferents maneres. Aquest any l'activitat només està dirigida a dones, i amb això no volem deixar de banda els homes. Els homes tenen moltes altres classes obertes a donar el Danseu Festival, però com deia la Marta, és un projecte concret, que és, a més és l'espectacle inaugural del Danseu Festival, i com a els projectes comunitaris es treballarà durant una setmana amb la companyia, els intèrprets professionals i unes dones figurants que s'estan apuntant. La convocatòria ha sigut un èxit. De totes maneres, la convocatòria continua oberta al danseufestival.com. Uh-huh. I doncs això, més que la novetat, és una nova temàtica, i és que aquest any, com que també crec que fa 2-3 anys que les dones ens estan intentant explicar unes coses, doncs penso que és una molt bona oportunitat de poder-ho explicar també a través de la cultura.
I per la gent que no estigui tan familiaritzada amb la dansa com pot ser vosaltres, com han d'entendre la dansa contemporània i el Danseu Festival?
Home, jo crec que no hi ha una única manera universal d'entendre la dansa contemporània. a més, vull dir, tot i que jo, evidentment, vinc de la dansa contemporània i sóc fan de la dansa contemporània, m'agrada parlar de dansa més que de dansa contemporània. De fet, cada vegada m'agrada més parlar de cultura que de dansa. Sí. Penso que la dansa i el Danseu Festival som una engruna, una petita part del que vol dir la cultura i del que la cultura pot fer en aquest país. Abans, quan hem començat, parlàveu de què balleu i de què no balleu gaire bé. Bé, jo no crec que hi hagi una manera de ballar malament, no crec que existeixi. Existeixen ballarins professionals que tenen tècnica clàssica, que tenen tècnica de flamenc, que tenen tècnica de hip-hop, però ballar, tothom sap ballar, tothom entén el que vol dir música, ritme i moviment. Així que penso que la manera d'entendre el danseu és venint, visquent l'experiència. Com bé estem parlant, no només patrocinem el consum d'espectacles com a espectador, hi ha una sèrie d'activitats per entrar en el món de la dansa des d'una part també pràctica, vivencial, i entendre una mica quin és el procés o la cadena de muntatge abans del que veu el públic, que és un espectacle acabat i fet.
No sé si ens podríeu explicar una mica quin és el paper de... Parlàvem de la dona en aquest nou projecte que heu organitzat. Creieu que la dona segueix sent prioritària en el món de la dansa, que encara costa que els homes s'hi sentin còmodes?
Mira, la veritat
és una pregunta complicada.
Sí, la veritat és que el tema home-dona... En l'últim any està resultant... Bueno, jo m'he trobat a diversos moments en parlar d'aquest tema, provoca moltes diferències, provoca discussions. Jo no crec tant en aquesta diferenciació física, crec que estem evolucionant en tots els sentits i per tant la cultura i la dansa també evoluciona. La dansa contemporània, des de l'ego que comprèn els homes des dels vents inicis, sí que és veritat que entenem la dona com a, no? Entenem la dansa com a la figura de la ballarina, però jo crec que això és una cosa que cada vegada està desapareixent més a través també de les danses urbanes, del hip-hop, de, no? Cada vegada veiem més homes que ballen, més homes que estan amb nosaltres. Aleshores, jo crec que el paper de la dona en la dansa, no ho sé com descriure'l, però a més és una cosa que no m'agradaria tenir que descriure. No penso que la dona hagi de tenir un paper i l'home n'hagi de tenir un altre. Si parlem de tècnica clàssica, dels grans ballets, evidentment que tenim la figura de la ballarina que vola i l'home que és un portejador, gairebé més que un ballarí, però bueno, això és una cosa que es queda dins del ballet i crec que no s'arrastra a totes les altres tipus de danses.
Doncs ens quedem amb aquest missatge de que la dona i l'home dintre la dansa no han de tenir un paper cada un diferenciat i també en que la dansa és cultura i que no ho hem de definir com dansa contemporània. Moltes gràcies, Marta i Pau, per explicar-nos i deixar-nos entendre millor què és la dansa i estar aquí a Carrer Major.
Moltes gràcies a vosaltres. Per més informació teniu la web del festival, que és el danseufestival.com, i allà podeu trobar tota la programació d'espectacles, activitats i altres.
Així ho farem.
Moltes gràcies.
Tàpers d'estiu, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Avui us proposo fer una amanida d'estiu amb llegums. Necessitarem tomàquet, ceba tendra, llegums, jo he triat la mongeta blanca. Podeu afegir-hi també patata bullida, pebrot roig i verd i ou dur. I per amanir, oli d'oliva verge extra siurana, pebre i sal. Es tracta d'un plat molt senzill. Les mongetes blanques les podeu comprar de pot de vidre en conserva i rentar-les. El primer que haureu de fer és bullir l'ou i la patata. Una vegada tingueu les dues coses bullides i hagin perdut la calor, les pelareu i tallareu al vostre gust. Una vegada tingueu tallades les dues coses, podeu també tallar la ceba tendra i el tomàquet. Doncs bé, tenim el tomàquet i la ceba preparats. Tallem el tomàquet i també tallem el pebrot verd i el pebrot vermell. Ho posem tot en un bol i afegim la patata i l'ou dur, també la llegum, és a dir, les mongetes blanques que haurem rentat.
I una vegada preparada l'amanida la podeu amanir. A mi m'agrada afegir-hi pebre negre, acabat de moldre, sal, vinagre blanc i oli d'oliva. A poder ser un oli d'oliva verge extra siurana de les terres tarragonines, el millor oli del món. Ja veureu que gaudiu de valent. Bon profit i a seguir gaudint de l'estiu.
Fa dues setmanes es donaven les creus de Sant Jordi en un context polític complicat. Crec que fins fa relativament poc no s'havia donat aquestes creus de Sant Jordi en aquest context i dues entitats del territori van rebre el reconeixement.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
I precisament anem fins a Reus perquè enguany van ser extraordinàries aquestes Reus de, aquestes creus de Sant Jordi, ja que, si ho permeteu dir, les va proposar, qui les va proposar va ser el denominat Consell de la República amb Carles Puigdemont al capdavant i no el president de la Generalitat, Quim Torra. Entre els guardonats, dues entitats del Camp de Tarragona i a la nova Reus tenim el nostre company Arnau Martínez per saber-ne més detalls.
Bon dia, Marina. Com deies, enguany han rebut la creu de Sant Jordi l'Orfeu Reusenc, que celebra el centenari, i també la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, que compleix 175 anys. I per parlar-ne tot plegat, tenim el vicepresident de l'Orfeu, el Lluís Roig, a l'estudi. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també, Marina, tu tens el Xavier Lluer, membre de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, als estudis de la Ràdio Ciutat.
Doncs tenim en Xavier Lluer, que acaba d'arribar aquí, sí, als estudis de Ràdio Ciutat, com ho deies. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Vosaltres, bon dia a tothom.
Ara que ha passat una setmana, què representa rebre aquesta creu de Sant Jordi? Lluís, si vols començar.
Home, mira, per l'Orfeu és un reconeixement de 100 anys. 100 anys amb la mateixa filosofia, dedicat al cant coral, sí que hi ha altres seccions, i bueno, seguir un seguiment de fer país, de fer ciutat, de fer cultura.
Xavier, per vosaltres què va suposar rebre aquesta creu de Sant Jordi?
Nosaltres som una mica més grans.
Sí, 175 anys, déu-n'hi-do.
A veure, és la coincidència amb l'aniversari, que suposo que ha facilitat que se'ns atorgués aquest guardó, que ara té molta gent, tot i que hi ha un decret que diu que el màxim són 600, i realment ho agraïm com a reconeixement d'una feina feta no ja per nosaltres, que tot plegat fa 4 dies, com aquell que diu, jo sóc soci de l'arqueològica només que fa 27 anys, i això és molt poc, amb un
home,
històric.
Home, 27 anys amb 175, doncs, sí, si ho comparem, no, sí.
I potser algun detall més, no? El nostre reconeixement ha vingut signat pel conseller Puig, des del govern de la República a Brussel·les l'11 de maig, que és quelcom a tenir en compte com a factor històric.
Com veu viure la cerimònia d'entrega tenint en compte la situació política que es viu actualment a Catalunya, Xavier, vosaltres?
No, la cerimònia era una cerimònia, diguem, ritual, un xiquet, bueno, una mica ritualística, si es vol, com totes les cerimònies de lliurament dels premis. Potser els únics detalls és que aquells guardonats que tenien alguna vinculació directament amb el procés independentista doncs van ser més aplaudits, no? I per tant, fora d'això, és la repetició des de l'any 81 o 82 que es donen les creus Sant Jordi, de la cerimònia aquesta de llegida dels mèrits dels candidats i el lliurament del premi.
Lluís, la mateixa pregunta, com vau viure aquesta entrega de creus de Sant Jordi?
Bueno, jo no havia assistit de cap, és la primera vegada que hi veia. I he trobat que, bueno, sí, va ser molt simpàtica, que feia falta una cosa així, perquè al cap i a la fi la majoria que eren allí, sí que molts eren professionals que es guanyaven la vida fent aquella feina de la qual van estar guardonats, però molts eren entitats i gent voluntària. que això que és el que tira endavant, que és cas nostre, Catalunya. O sigui, independentment de que t'agradi o no t'agradi, però això és el caliu d'aquest país que tenim nosaltres, que poden vindre darrere, que no ens enganxaran, i més perquè aquesta és la base. I que t'ho reconeixin públicament, però bé, és perfecte.
Pels que no coneguin l'Orfeo, ara mateix, quines activitats desenvolupeu al llarg de l'any com a entitat?
Bueno, aquest any és el centenari i bueno, n'hem fet moltes. Ara, doncs, mira, la primera que tocarà és el que fem el 14 de setembre, un que vam començar l'any passat al Privat de Sant Pere, Misericòrdia de Reus al Cel. Una obra que va tenir molt d'èxit i que aquest any repetirem. Amb 100 entre actors i cantants, vora 100 persones, totes de l'entitat, i a veure si ho fem ja un clàssic per Misericòrdia.
Ja està assegurada la representació de l'any vinent?
Oh, collons, l'any que ve en parlarem. I en acabat tenim el mes d'octubre, que per allà el 6 d'octubre fem una trobada d'orfons, que en aquest cas li hem dominat 100 anys cantant, i vindrà l'Orfeó de Sants, que és d'allí on va, ja venia el mestre Mateu de l'Orfeó, va sortir d'allí, vindrà l'Orfeó català, l'Orfeó de Lleida i nosaltres. Esperem fer una bona trobada de gent.
Perquè aquestes activitats són més excepcionals, diguéssim, vull dir, durant setmana rere setmana, quines activitats desenvolupeu a l'Orfeó? Teniu un esbar, no? una coral?
Bueno, a l'Orfeó com a sí, que és els cantaires, tenen una sèrie d'actuacions, ells preparen els ensaios a la setmana, que són 3 dies, després també ja, ara estem arrencant l'esbar que havia caigut una mica i gràcies a Misericòrdia Reus al Cel l'estem arrencant una altra vegada, el grup de teatre va fent les seves actuacions, té diverses obres movent-les, i els bastons, que també està, doncs, també, no és que recuperem, sinó que continuen la trajectòria ja molt de temps.
I aquí a Tarragona, Xavier, ara abans comentàvem 175 anys de la Real Societat Arqueològica de Tarragona, molts anys de feina.
Molts anys de feina, molt important la feina inicial. Penseu que la Real Societat Arqueològica és real des de l'any 1914 i per motius, doncs ara, bastant remots. Però a mitjans del segle XIX, és a dir, fa aquests 175 anys, existia unes... es van començar a fer associacions de el que es deia los amigos del país, no? I es van generar unes quantes, i aquí a Tarragona es va muntar aquesta societat d'amigos del país, que era gent dedicada a bueno, d'alguna forma estimar-se al seu país, té un origen a França, que és bastant popular això. Aquesta societat va desaparèixer i un grup de la gent que havia participat d'aquestes feines va decidir dedicar-se a la defensa del patrimoni, a la recollida del patrimoni. En aquell moment la ciutat estava començant a créixer de bell nou després de les destrosses de la Guerra del Francès. Uh-huh. Havia passat una generació i mitja i començava a... cosa que, per exemple, a Reus no li calia perquè en aquells moments Reus era la segona ciutat de Catalunya i Tarragona havia estat absolutament destrossada per això i per les primeres guerres carlines també havia patit molt. Doncs la ciutat va haver fenòmens de construcció que van posar en evidència les troballes arqueològiques. I aleshores aquest grup de ciutadans el que van decidir és recollir-les i fer un registre d'això, constituir-se en una societat per protecció d'aquest patrimoni arqueològic. De fet, va ser el moment que es van recollir potser les millors peces que actualment formen part del Museu Nacional Arqueològic, per cert, que està tancat ara amb obres, que van ser propietat o sigui, van ser donades per la Societat Arqueològica al moment que es va crear el Museu Nacional. Doncs aquesta recollida inicial de material i la defensa realment aferrissada per evitar la destrucció d'algunes de les peces més importants que actualment tothom contempla bueno, com a normalitat, però penso que en aquella època es pensava que les muralles tancaven les ciutats i que les ciutats s'havien d'obrir.
De fet, hi ha construccions a les muralles, pisos construïts.
Bueno, sí, això per descomptat, perquè, a veure, la ciutat sempre s'ha reciclat tot, no? La catedral està feta amb peces del Temple d'August, les muralles s'han destruït i reconstruït mantes vegades al llarg de la història, però la ciutat deien que s'havia d'obrir i la idea era tirar a terra totes les muralles, que no eren les que actualment hi ha, sinó tot un seguit de baluars que havien estat en part destruïts durant la invasió francesa, però que, i que van, la part, diguem, de muralles romanes es va voler preservar, i això va ser la feina d'una persona concreta, no? Bonaventura, ho diré en algun altre rato, que van aconseguir que la part de les muralles romanes no es tirés a terra, i ara doncs, és un monument que potser és el que té més volum construït de tota la romanitat. A partir d'aquestes iniciatives inicials s'han anat fent tot seguit d'activitats, sobretot de registre de les troballes i de reproduir doncs, els estudis arqueològics que s'han fet la societat pública des de l'any 1901, ja fa més de 100 anys, un butlletí que és un llibre, els americans diuen un yearbook, no? Llibre de l'any, amb articles científics d'arqueologia, de troballes arqueològiques, tant de la ciutat com de l'entorn. Al cap i la fi, la província Tarraconensis arriba fins a Guardamar, no? I per l'altra banda doncs, podia arribar fins al nord d'Espanya. Doncs tot això forma part de l'antiga província Tarraconensis o de l'Espanya Quiterior, que pot ser motiu d'estudi per una ciutat com la nostra.
Precisament la creu de Sant Jordi us la donen per la preservació i la salvaguarda que feu del patrimoni arqueològic. Feina difícil?
A veure, feina difícil perquè hi ha el continu conflicte entre els vius i els morts. No? A Tarragona hi ha molta gent que diu que aquí ens ocupem més dels morts que dels vius. Tota l'activitat per protegir el patrimoni es fa a costa de que aquest patrimoni doncs, té propietaris diferents que poden tenir idees diverses sobre l'ús que es pot fer del territori. I, lògicament, quan un promotor decideix fer una casa, doncs ha de demanar, per llei, un estudi arqueològic del sòl i segons el que es trobi, doncs allò pot generar dificultats a l'hora de construir. Per exemple, per citar una de molt, molt immediata, no? L'Ajuntament va recuperar l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que està al carrer López Pelat, just a sota del pàrquing de Cervantes.
Que ara hi han fet dues troballes.
Bueno, dues o tres o quatre. De fet, allò que inicialment es pensava que allí no hi hauria res, ja es van trobar que allí hi havia una edificació bastant potent. A la primera excavació es van trobar dos peces d'orfebreria precioses, dos cavalls o mules de bronzo que formaven part d'alguna peça de mobiliari i tot un seguit d'estructures que donaven idea que allò era un edifici important. Com que es va veure que era tan important, es va fer una segona fase d'excavació, amb això retardant el projecte de construcció d'uns edificis de preu públic que l'Ajuntament vol fer i vendre. De fet, sembla que els pàrquings ja estan venuts, però clar, no es pot edificar allà fins que no s'acabi aquesta segona fase, que hem tingut oportunitat de visitar ara fa pocs dies, tal com hem publicat al nostre web, i allà doncs, hi ha unes troballes importants, vull dir, uns murs, hi ha fins i tot arriba fins a un lloc que és possible que traguessin aigua d'allà perquè ja surt aigua del terra, i un edifici que està extramuros, és a dir, fora de la muralla, la qual cosa vol dir que un edifici tan important i fora de la muralla hauria de tenir algun destí d'alguna forma públic, no? No era la casa d'algú, sinó que probablement era algun tipus d'institució que queda per veure si les troballes finals poden determinar si allò era un edifici comercial o industrial o fins i tot sanitari, com podria ser doncs, un hospital de peregrins, una cosa així. Doncs això fa que l'obra aquesta s'hagi retardat i, a més, el pàrquing que pensaven fer, bueno, no es pot fer, però no pots destrossar les troballes. Això doncs, posa el promotor, en aquest cas l'Ajuntament, en una situació de conflicte amb ells mateixos, que són els propietaris dels promotors de l'edifici. Imagina't, això li passa amb un ciutadà que simplement vol aprofitar el solar de la casa seva i el vol refer i ampliar-la, el que sigui, li generarà problemes. I això, lògicament, genera conflictes i dificultats. I posar les prioritats no sempre és fàcil.
si parlem de l'Orfeó i de la Reial Societat Arqueològica, a vegades, sobretot penso ara amb el jovent, pot semblar temes d'abans, no? Com ha anat evolucionant això i també com feu aquesta crida de perquè entri nova gent?
Ah, si em pregunto de mi, la... Perdó, Lluís, sisplau. No, passa.
Digues, Lluís.
Bueno, en quant a l'Orfeó, bueno, més que res, se passa de pares a fills, se comenta el boca a boca. Ara, de cara al començament de curs, fem una sèrie d'activitats encarat més que res cap a la gent jove, doncs balls de dansa catalana, teatre, bastons, el coral infantil, que a més ja comptem una coral infantil que a poc l'anem enxamplant, que és els somiadors. Clar, tot això porta que a vegades, si un hi està bé, li diu un altre, i vinga, tot això és, el que, bueno, és la base de, bueno, de les entitats aquestes que la gent es vive, que fan coses pels vius, i llavors, clar, representa que, doncs, bueno, si un hi ha a cantar, pues, clar, doncs, un hi diu a l'altre i vinga, i cada vegada fem més massa, i que al final, com més gent hi ha que finim bé i que cantin bé, doncs, bueno, surt millor. I això crida gent, això sempre ha sigut així.
Xavier, vosaltres?
A veure, els nostres socis, tenim 450 socis, molts d'ells és gent que és sòcia des de fa molts anys. També hi ha el fenomen aquest de que pugui passar de pares a fills. L'atractiu actualment en una societat com la nostra és de la gent interessada en fer ciutat i ocupar-se d'estar orgullós i cofoi de viure en una ciutat com la nostra, que té tantes coses com ensenyar. La part professional també és una part de la nostra societat. És cert que els nostres avantpassats eren arqueòlegs aficionats, mentre que actualment hi ha tota una unió de professionals arqueòlegs que són els que també formen part del nucli de la societat. Tenint en compte que a Tarragona hi ha una institució, que és l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb la qual mantenim vincles constants i molts dels nostres socis o membres de la Junta són funcionaris o professionals de l'ICAC. El mateix passa amb la relativament recent, perquè tota la universitat ho és, de la càtedra d'Arqueologia i Art Antic de la URB, d'on surten arqueòlegs que treballen en aquest món, perquè aquesta professió té ja una acceptació pública. I vull dir, també hi ha una altra institució molt important des del punt de vista arqueològic, tot i que no de l'arqueologia clàssica, però sí de la prehistòria, que és l'IPES, que és l'Institut de Paleografia i de... vinculats a Tapuerca, perquè la gent no entengui, a vegades això de l'IPES és difícil d'entendre perquè hi ha una H al mig d'història que no sempre és IPHS. Aquest institut, que es dedica bàsicament a l'arqueologia prehistòrica, també té la seu a Tarragona i allí treballen arqueòlegs professionals d'aquest àmbit del període històric. Per tant, la societat el que aporta és l'aspecte social, i no tant el professional. I bueno, tenim un increment, perdem socis generalment per defunció i els guanyem per noves inscripcions, que darrerament venen a ser, doncs, de 4 o 5 per mes, que no està malament per una societat com la nostra.
I creieu que és important que tant l'Orfeó com la Reial Societat rebin reconeixements d'aquest tipus com la Creu de Sant Jordi, Xavier?
Home, és fonamental això, és fonamental. I altres institucions. Com esmentava el Lluís, el teixit social de la societat catalana, que és una societat molt associativa, no? Hi ha moltíssimes societats, ens fa característics i diferents d'altres. I no és una diferència que vulguem fer per pur cofoisme o per, no sé, diuen sobiranisme o el que vulguis, sinó simplement perquè som així i ho hem sigut des de sempre. I, lògicament, si aquesta és una activitat comuna de la nostra societat, que tingui un reconeixement públic, és quelcom desitjable.
Xavier, vosaltres, justament, que en teniu 75 més que l'Orfeó, quina recomanació els hi faríeu a l'Orfeó per aguantar com a mínim 75 anys més? Quina és la clau?
Home, mantenir les ganes i fer ciutat, que això a Reus no té que ser difícil. A part de l'interès artístic del cant, no? de la música, que a més de portar tot el que pugui aportar des del punt de vista cultural, també des del punt de vista personal. Vull dir, qui canta els seus mals s'espanta i és una bona manera de cuidar-se la ment pròpia, no? Vull dir, jo crec que, és, que aquesta ha de ser la seva publicitat, cosa que dissortadament des de l'arqueològica no podem oferir.
Lluís, com s'ha de mantenir encesa, viva aquesta flama a l'Orfeó?
Home, mira, jo penso que totes les entitats, i més en aquest cas com l'Orfeó, que té, en aquest moment té uns 300 socis, el secret està que dintre dels seus socis hi ha totes les situacions socials, des d'un rambler a un cirurgià, metges, advocats, mestres, funcionaris, paletes, i segur que me'n deixo algun. I això és el mateix que trobes al carrer, i que això és l'important. Quan tenen una base comú, que és en aquest cas el cant, o també pot ser ballar a l'esbar, o fer teatre, o ball de bastons, o una mà que es pogués obrir una secció nova, que també sempre hi està.
Marina, no descartem fer un ball de bastons dels del carrer Major?
No descartem fer un ball de bastons. De fet, el ball de bastons d'aquí de Tarragona enguany celebra el seu aniversari i està fent una recollida de diners per canviar el vestuari. A part d'això, ara les vostres entitats, quina direcció haurien d'agafar? Comencem pel Lluís, des de Reus.
Nosaltres, en aquest moment, continuar tal com tenim. El que passa que, per exemple, el que és els cantaires, l'Orfeó en si, té que, bueno, com tot, està adaptant-se a les noves tendències actuals. O sigui, el director de l'Alberg Alzarà té unes idees molt clares i està molt, és un tio jove, i està molt al corrent de totes les tendències i les seves ganes de posar coses noves. I l'altre, doncs, l'Esbar també, anar a buscar noves coreografies, perquè no és tan fàcil. Els balls de bastons són uns clàssics, a Creus, que a més tenim, som els balls de la ciutat, els bastons de la ciutat, i el teatre, bueno, això, el teatre, a mesura que van passant les obres, doncs cada vegada són més minimalistes o més complicades, però bueno, encara és el mateix. Sempre posats a l'altura del que demana el personal, en aquest cas el soci, que és així, com s'ha de funcionar.
Xavier, i vosaltres també el que demana el soci?
El que demana el soci i el que es demanem a nosaltres mateixos. A veure, la ciutat arqueològica, ara, si t'hi acostes allà, bàsicament el que és una gran biblioteca, no? Tenim 44.000 volums de llibres i revistes dedicades a l'arqueologia, sobretot a l'arqueologia clàssica, i altres també una biblioteca petita, una biblioteca de 8.000 volums d'història. El que hem fet amb aquests darrers 2-3 anys, i que aquest és el camí que hem de seguir, és saltar des del segle XIX dels llibres al segle XXI de la internet. Hem posat en marxa una pàgina web que s'actualitza un parell de cops per setmana, hem digitalitzat el nostre butlletí des del començament, ara està disponible amb un repositori que és el RACO, i es poden llegir tots els articles publicats des de 1901 amb edició facsímil i a més amb accés per paraules claus. Hem digitalitzat també les altres publicacions de la societat, no, de llibres que s'han editat i monografies que s'han fet al llarg del temps. I el camí és obrir encara més cap a aquesta gran biblioteca que és la internet. De fet, la part bàsica l'hem fet ara molt recentment i ara el que hem de continuar és enxamplant aquesta idea. Tenim ja una entrada a Wikipedia, per exemple, i doncs, que de moment està només en català, però hem de fer una Wikipedia en anglès també, i és aquest camí de posar en mans de tothom el nostre tesor bibliogràfic i continuar-lo ampliant amb la Biblioteca Mundial, que és internet.
Podríem dir que esteu patint un procés de digitalització.
Bueno, aquest ja l'hem patit, perquè vam patir, no? Patir, digitalitzar, per exemple, tots els volums del butlletí des de l'any 1901 fins ara no és tan fàcil, no? Tot i que teníem la col·lecció sencera, doncs és tota una feinassa que vam poder contractar d'una empresa amb una subvenció que vam tenir. Vam tenir la sort que, com que teníem molts números repetits, tallant el llom, esdevenien pàgines soltes i aleshores això una màquina ho fa molt ràpid. Però fins que vam trobar aquest tipus de solució, vam patir prou.
Doncs moltes gràcies, Lluís, vicepresident de l'Orfeó, i Xavier Llué, membre de la Real Societat Arqueològica Tarraconense. Esperem poder seguir explicant la tasca de les dues entitats molts més anys.
Tots els que calgui, a mi no em quedaran gaires perquè sóc gran, però els que vinguin.
I felicitats a tots dos per la Creu de Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Bueno, Vinga, bones tardes.
Efemèrides estiuenques amb la nova ràdio. La nova ràdio.cat.
Dels dos restaurants amb estrella Michelin del Camp de Tarragona, els dos a Cambrils, que són el Can Bosch i el Rincón de Diego, el primer en obtindre-la va ser el Can Bosch. Va ser el 1984 quan els van concedir l'estrella per primera vegada i des d'aleshores l'han mantingut ininterrompudament.
L'any 69 se va muntar allò com un bar de pescadors. L'any 84 se mos va concedir l'estrella Michelin i de llavors que la mantenim. La Montserrat, la meva dona, se va incorporar de molt jove a casa nostra, vol dir que pràcticament abans de l'estrella ella ja estava allí. Va ser el compacte de quan hi havia meus pares i la meva dona i jo, que és quan mos van donar l'estrella. I ara, afortunadament, doncs ara tenim el fill petit, que ja no és tan petit, que és l'Arnau, i amb la seva dona, que és l'Eva.
Per Joan Bosch, les claus de l'èxit són el bon menjar, apostant pel peix de Cambrils i els productes de qualitat del territori, però subratlla la importància d'oferir un molt bon tracte al client. Té molt clar que anar a dinar o sopar a Can Bosch ha de ser tota una experiència que transcendeixi el simple fet de menjar.
Una paraula que abarca moltíssim, no? Vull dir, no és tan sols que estigui ben en un lloc molt idíl·lic, no és tan sols que el local estigui bonic i net, sinó que el tracte, el microclima que tu dones allí, a més del producte que dones, doncs, sigui adient i que tothom se senti bo.
Són 11:45 i, Toni, vull música ara.
Ai! Fonsi! Tiwa!
Un gran tema, el Despacito de Luis Fonsi, que l'any passat, l'estiu passat, va sonar a totes les pistes de ball i a totes les discoteques. I precisament volem parlar de música. Estiu, moment de festes, apareixen les anomenades cançons de l'estiu, que els experts diuen que normalment és una cançó repetitiva que queda gravada a les nostres ments i anem repetint hores i hores i hores i hores i no la podem oblidar. I avui volem parlar de com influeix la música en la societat i com la societat influeix en la música. I tenim la nostra col·laboradora de música, l'Anna Vidal. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Hem començat escoltant el Despacito de Luis Fonsi, cançó que va sonar molt l'any 2017. Per què vas triar aquesta cançó per començar aquesta secció de música?
És una bona pregunta. Estareu d'acord amb mi en que, bueno, la música ens acompanya al llarg de les nostres vides, no? Treballant, en el cotxe, en la manera de pensar, en moltes coses que fem, ballant, estudiant, i de fet estem influenciats en tot això al llarg de les nostres vides, perquè això ens provoca un conjunt d'emocions, sentiments, i fa que fins i tot ens influïm en les seves actituds o les seves maneres de fer, no? I, per exemple, en aquesta cançó del Despacito de Luis Fonsi, crec que és una cançó destinada a gent jove i que, sobretot, dona molta influència als joves perquè ens fixem, doncs, en la manera de vestir, per exemple. També es deixem influenciar pels nostres amics en aquest sentit i crec que és un exemple de, bueno, d'influència en la nostra societat.
Podríem dir que la cançó influeix a la societat o a l'inversa?
Crec a la societat.
Sí?
Sí, en diferents, bueno, ja ho he comentat, no? En diferents aspectes, però per exemple, el fet de que la música sigui repetitiva, hi ha uns ritmes que es van repetint, la música es va repetint, la lletra, no? És a dir, hi ha diferents aspectes, no només és la lletra. Això fa que sigui enganxosa i que amb només escoltar-la 3 o 4 vegades ja la vagis repetint, no?
Per tant, ens hem d'imaginar Luis Fonsi a l'hora de crear el Despacito pensant en un públic jove.
Sí, jo penso que sí, perquè jo crec que cada músic, en aquest cas el Luis Fonsi, pensa a qui destinatari va aquella cançó que està escrivint en aquell moment, no? I els músics, de fet, ho fem, no?, en qualsevol estil, i jo penso que ho ha pensat en aquest, bueno, en l'aspecte jove.
Hem començat en reggaeton, però volem seguir amb altres estils musicals perquè aquí els companys redactors ja estaven criticant el reggaeton i vull demostrar que també tenim cançons més bones.
Música. empty spaces. What are we living for? Abandoned places.
Toni Mateos, el company de Ràdio La Selva, ja només les primeres notes ja ha sabut de quina cançó es tractava. Show Must Go On, de Queen, Anna.
Sí, Queen va ser un grup musical equiparable amb molt d'èxit, juntament amb altres que han fet història, com per exemple podria ser U2, Beatles i podria dir molts més, no? A nivell mundial ha rebut un total de 104 milions de vendes amb grans èxits, amb cançons com Bohemian Rhapsody, Show Must Go On, que és la que hem escoltat ara, no? We Are The Champions, per exemple.
Bohemian Rhapsody, que ara està molt a l'ordre del dia perquè trauran una pel·lícula aquest octubre.
Correcte. Un dels motius perquè he escrit aquesta de Show Must Go On és perquè l'any 1991 la va escriure Brian May, la va escriure dedicada a Freddie Mercury perquè era justament uns mesos abans de la seva mort. No? Uh-huh. I crec que representa pues, molt, és un símbol molt, molt especial en aquest cas.
Queen podríem dir que té moltes més cançons que d'alguna manera o d'altra ens han influenciat, perquè ara veu, comentaves, milions de visites amb moltes cançons. No tots els grups poden presumir d'això.
No, és molt difícil. Estem parlant de 104 milions de vendes, per exemple, a nivell mundial, no? d'un disc. Tothom recordarà sempre qui ha estat Queen, no? A diferència de, per exemple, altres músics o cantants, no? Són músics que perduran al llarg de la història i que hi ha cançons en concret que sempre deixaran la marca allí a nosaltres.
Podríem dir que són músics molt influents en la nostra societat?
Jo crec que sí.
Sí? I per què has escollit Show Must Go On i, per exemple, no Bohemian Rhapsody, que està ara a l'ordre del dia?
Bueno, està molt de moda, no? De fet, també s'han fet moltes versions a nivell clàssic, per exemple, dins del món coral, no? I per no entrar dins del que està de moda, doncs trencar una miqueta amb això, no? I també pel que he explicat abans, pel símbol que representa en Freddie Mercury, que va ser, jo penso, la figura destacada de Queen, no?
I seguim amb més cançons, ara també una altra de molt coneguda, d'una cantant que va morir massa jove, però que el seu llegat de moment està perdurant i de quina manera. Hem de dir que el nostre company Toni Mateos de Ràdio La Selva només sentir les primeres notes de totes les cançons ja les està encertant. El pròxim dia el convidarem també a entrar en aquesta secció perquè hi participi. Però Anna, explica'ns, Amy Winehouse, Back to Back.
Aquesta cançó crec que és, bueno, és un símbol molt, molt important de la Amy, bàsicament perquè la va començar a escriure just en un moment en què ella va trencar amb la seva parella. La seva parella se'n va anar amb la seva ex i va passar en un moment de depressió, prenent pastilles antidepressives, va perdre pes i a partir del 2006, que va ser quan ella va començar a trobar-se millor, va escriure aquesta cançó, no? I crec que marca un abans i un després de la seva vida, no? Tot i que va tenir ja tres matrimonis que, déu-n'hi-do, per 27 anys pues, va tenir una vida ja personal molt, sí, molt remoguda. No?
Intensa, podríem dir que intensa. Sí. Amy Winehouse, una cantant massa influenciada per la societat?
Sí, bueno, és una mica el que ha dit, no? També és veritat que els tres matrimonis també la van afectar, no? I el ritme de vida d'aquestes persones amb tant d'èxit que surten al món després se deixen influenciar no només per la seva vida personal, també pel nivell musical i el que la societat els exigeix, que els exigeix un determinat nivell, no? I arriben fins a punts en què, bueno, prenen determinades substàncies, no?
Abans comentaves que la música determina també el nostre humor en certs moments del dia, ens ajuda i tot això, però les lletres també tenen pes en la influència.
Sí, no només penso que sigui només les lletres, no? Perquè les lletres poden parlar de moltes, moltes coses, de històries que probablement nosaltres vivim cada dia, sinó que són les lletres, més una melodia que t'enganxa, el ritme aquell que es va repetint tota l'estona i que això creï que siguin molt fàcils de memoritzar, no? I que ens quedin allà enganxades, no? Hi ha algunes que sempre són més fàcils que d'altres, no? Sempre diem les típiques cançons comercials o les cançons d'estiu, que les recordem només aquell estiu, per exemple, i després potser al llarg dels anys ja no ens en recordem de quina era aquella cançó d'estiu de l'any a saber quan, no? I en canvi cançons com per exemple de Back to Black sempre permaneixeran, no?
Per tant, perquè una cançó sigui recordada, la lletra ha de ser repetitiva o no té per què?
Sota la meva opinió, no.
I, Toni, posa'm l'última cançó, va.
Enrique Iglesias!
I acabem com hem començat, amb un to festiu, amb el Bailando d'Enrique Iglesias. Per què Bailando?
Una altra cançó que també enganxa moltíssim. Jo penso més que la de Despacito, fins i tot, no? Perquè Bailando, la lletra es repeteix moltíssim, el motiu melòdic també, i això fa que se'ns enganxi, que potser musicalment no està tan plena com els experts potser diuen, no? I com a cantant, doncs igual potser tampoc, no? En canvi, té milions de reproduccions en el YouTube, que ho podem veure, no?
La posaríem com a exemple de cançó repetitiva que la gent escolta o com a exemple de cançó de l'estiu que després passa i allí es queda?
Sí, sí. A veure, aquesta Bailando potser no ha sigut tan d'estiu com la de Despacito, però bueno, potser li donem una durada de 2-3 anys, no?
Per què aquest estil de música té tant d'èxit i tant de milions de reproduccions?
Una mica és el que comentava abans, no? Aquestes persones que tenen tant d'èxit fan influència en determinades persones joves, i els joves són els que més van als concerts, són els que més escolten música en el seu dia a dia, que no estic dient que les persones de a partir de 40-50 anys no escoltin música, no? Però aquestes persones de jove són les que marquen les tendències, no? I són les que es deixen influenciar per això.
Hauríem de tenir un altre tipus d'educació musical?
És difícil.
És difícil.
És molt difícil. Això també fa que siguem amics entre nosaltres, no? És a dir, que tu, per exemple, et pot agradar igual aquesta cançó, però si al teu millor amic no li agrada, també estàs creant una influència, no? I una tendència. I potser, si no acceptes aquest tipus de cançó, tampoc estàs ben acceptat per la societat.
Doncs moltes gràcies, Anna, per venir aquí avui a explicar-nos quatre detalls de la música i de com influencia la música a la societat i a l'inversa.
A vosaltres.
Et tornarem a tenir. I així acabem el programa, el primer programa de Carrer Major, amb Amy Winehouse, amb Queen, amb l'Enrique Iglesias i amb el Bailando. Demà continuarem amb més informació, amb més entrevistes, amb més reportatges i amb més temes. Recordeu que ens podeu escoltar a través de la web de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio 107.4, Ràdio Montblanc 107.0, Ràdio La Selva 105.8, Ona La Torre 107.0, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant 107.9 i la nova ràdio a través de la seva web.